Bon dia, Turisme Garrotxa preveu una bona tardor i asseguren que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això també sobretot hi fa per la tipologia d'ofertes, tot el que oferim a més des de la comarca, des de diversos esdeveniments que poden oferir els mateixos municipis, com tipus d'esdeveniments en format esportiu, que veiem que desestacionalitzen molt, llavors grups escolars que també venen fora temporada, llavors també és el factor de la climatologia, que també ens fa oscil·lar molt en el fet de que no es concentra tot just molt el que és del mes d'agost, sinó que és capaç, també que veiem que hi ha bon temps i no fa molta calor, una primavera, una tardor que ja és més habitual.
És la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, en una entrevista a Olot Televisió. Des de Turisme Garrotxa, com ara escoltàvem, qualifiquen de bon estiu el que ha tingut la comarca pel que fa a turisme i esperen entre un 60 i un 70% d'ocupació aquesta tardor. Diuen que estan captant nou públic internacional, atret principalment per la natura i la gastronomia, i valoren positivament el fet que setmana rere setmana hi hagi activitats i actes a la comarca. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat d'aquest dimecres 22 d'octubre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles detecta una baixada dels visitants als gorgs, però, per contra, de més qualitat i cívics. L'alcalde Marc Puig assegura que aquest estiu l'incivisme s'ha reduït. Unió de Pagesos denuncia que la vacunació contra la dermatosi nodular és lenta i creuen que el govern no s'ha anticipat prou amb aquesta malaltia. Retreuen que l'estat espanyol no frenés l'entrada d'animals de França com s'hi van fer altres països. Olot Motor revalida el Global Award de Nissan com a un dels millors concessionaris del món. L'empresa ha aconseguit el seu 14è títol, coincidint amb el llançament del nou Micra. Integra rep el Premi Comerç Més Sostenible de la Generalitat. Responsables de l'entitat olotina han rebut el premi aquest dimarts a més de 3.000 euros. Concretament han reconegut els productes innovadors i sostenibles que fan el taller de paper. Lluerni aposta pel riu Fluvià i l'ampliació de col·laboracions per l'edició d'aquest any. El festival se celebrarà els propers 7 i 8 de novembre a Olot. Enguany, l'encarregat de l'Hort de la Llum, que es farà a la plaça de Brau, serà Jaume Ramírez. En esports parlarem de la falta d'efectivitat que provoca que la Unió Esportiva Olot hagi sumat un punt dels últims 9. L'entrenador Roger Vidal no es mostra preocupat per els resultats perquè veu que l'equip genera i flueix en totes les jornades de moment disputades. També parlarem del bon inici de temporada per gairebé tots els equips sèniors de bàsquet de la Garrotxa. El més destacat, el masculí de la Vall d'en Bas, a Copa Catalunya, amb un ple de victòries, i la Unió Esportiva Cellera Mer Les Planes, que lidera dues categories diferents. I a la contraportada anirem cap a Can Trona, on es tornarà a omplir de memòria històrica amb la jornada sobre els maquis. Enguany, el tema principal era la repressió que van patir no només els guerrillers, sinó també tota la seva xarxa de suport. Avui en sabrem més detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Núria Parlon defensa que van enviar les alertes pels aguets al Montsià el més ràpid possible, seguint el protocol. Junts retreu al govern que els avisos van arribar tard i que no tots els veïns van acabar rebent-los. Acre estima que es necessitaran 80.000 places més en residències i 26.000 professionals més a partir del 2035. L'entitat alerta que la integració sociosanitària no està funcionant i de manca de personal i finançament. La Generalitat assegura que les sol·licituds d'ajuts per instal·lar plaques solars s'hauran resolt i pagat al juny de l'any vinent. La directora general d'Energia reconeix que el procediment no ha estat eficient, però que s'ha fet amb garanties. Més del 60% de la població amb assegurança mèdica privada optaria per la pública davant un problema greu de salut. El 75% dels usuaris del sistema públic estatal valoren positivament l'atenció rebuda durant el darrer any. A la pàgina internacional, el govern espanyol insisteix que el català serà oficial a la Unió Europea, però admet que no sap quan passarà. Esquerra denuncia una guerra bruta dels jutges contra la llengua catalana i Bolaños ho nega. I almenys 46 morts a Uganda en un accident de trànsit múltiple amb dos autobusos implicats. El sinistre viari ha passat quan un autobús ha intentat avançar un camió i alhora un altre autobús que circulava en sentit contrari ha intentat fer el mateix amb un cotxe, segons la policia del país.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la notícia meteorològica pel que fa al temps serà la temperatura alta, molt alta. Tindrem temperatures per sobre de 25 a 28 a gairebé tot arreu, un migdia tarda realment càlida, estiuenca pràcticament, i no descartaríem fregar els 30 graus a alguns sectors. Ahir es va arribar ja als 28 graus a Girona, una temperatura realment elevada, o també cap a Banyoles, 27, 27 i mig en aquest sector. Bé, avui ens hem llevat en fresca, però no fa gaire fred, i comença a entrar una mica de vent de ponent, cops de 70-80 per hora dalt del Montseny, Anglès al matí, a la Selva, amb aquest vent de ponent, 20 graus, quan, per exemple, la mínima ha baixat a 11 graus a Olot, 10 a Vic, n'hem tingut 3 a Puigcerdà, 7 a la zona de Molló, o, per exemple, 8 a Sant Pau de Segúries. Tot això, doncs, amb aquest dia de sol, alguns núvols prims, a la tarda i al vespre pot caure alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa, i la veritat és que el dia vindrà marcat pel sol i aquesta temperatura càlida. Vent moderat d'oest-sud-oest, però atenció demà, perquè el dijous vindrà marcat, a part del sol i algunes nuvolades, pel vent, vent fort de ponent, un vent que pot superar els 100 km per hora en moltes comarques de Girona. També cap a Osona, cap a Lluçanès, cap al Montseny, aquí no descartaríem més de 110-120 km per hora. Un vent que pot fer mal, serà la primera ventada forta després de l'estiu, de la tardor, i per tant segurament branques i algun arbre podria arribar a caure. Precaució, tenim hores per anar-nos preparant, per treure tot el que pugui caure de les cases, perquè realment és una ventada forta. Passa un petit front, que pot deixar alguna gotellada al Pirineu, demà a la tarda i demà al vespre, però sobretot el vent, que el notarem a tot arreu i que serà molt intens, amb temperatura alta, però no tant com avui.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimecres 22 d'octubre de 2025. Turisme Garrotxa preveu una bona tardor i asseguren que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme. Qualifiquen de bon estiu el que ha tingut la comarca pel que fa a turisme i esperen entre un 60 i un 70% d'ocupació aquesta tardor. Diuen que estan captant nou públic internacional atret principalment per la natura i la gastronomia i valoren positivament el fet que setmana rere setmana hi hagi activitats i actes arreu de la Garrotxa. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Des de Turisme Garrotxa valoren positivament l'ocupació a la comarca durant l'estiu, amb xifres similars a les de l'any passat d'entre un 70 i un 100% d'ocupació. Especialment són famílies i grups de l'àrea metropolitana de Barcelona. També noten un increment de cert turisme internacional, com per exemple el francès i el suís, atrets per la natura i per la gastronomia. Turisme Garrotxa preveu una bona tardor, amb ocupacions que rondin el 60 i el 70%. La seva presidenta, Gemma Canalies, assegura que estan aconseguint desestacionalitzar el turisme a la comarca.
Això també sobretot hi fa per la tipologia d'ofertes, tot el que oferim a més des de la comarca, des de diversos esdeveniments que poden oferir els mateixos municipis, com tipus d'esdeveniments en format esportiu, que veiem que desestacionalitzen molt, llavors grups escolars que també venen fora temporada, llavors també és el factor de la climatologia, que també ens fa oscil·lar molt en el fet de que no es concentra tot just molt el que és el mes d'agost, sinó que és capaç, també que veiem que hi ha bon temps i no fa molta calor, una primavera, una tardor que ja és més habitual.
Les estades de cap de setmana seran les majoritàries aquestes pròximes setmanes de persones que vindran a gaudir de la Fageda d'en Jordà i d'altres indrets. Des de Turisme Garrotxa diuen que cada cop més el turisme reparteix més segons la tipologia d'allotjament.
Tot i això, que sí que veiem que està molt repartit en les diferents tipologies d'allotjaments. Com per exemple, abans probablement a la tardor la gent s'enfocava en una tipologia d'allotjament, ara queda tot molt repartit, tant amb el que pot ser càmpings, habitatges d'ús turístic, les cases rurals, cases de colònies, també veiem grups escolars que solen venir ara durant la tardor.
I creuen que certs esdeveniments concrets de la comarca han funcionat molt per captar nous visitants que a la vegada fan estades més llargues.
Un impacte important de, diria, un europeu femení d'hoquei, no? Que ja ha permès que algun públic que fins ara no venia aquí a la comarca, que coneix és la capital de la comarca, els ha conegut i el que ha fet és tornar amb la família. Llavors ha estat un nou públic que actualment veiem que torna a la comarca i que sol venir per una durada de 3 o 4 dies mínim que ve aquí a la comarca, per tant allarga algunes estades.
I és que a banda de la desestacionalització, des de Turisme Garrotxa treballen per combatre les estades cada cop més curtes que fan els visitants, això i les reserves d'última hora, que solen coincidir també amb persones que fan estades d'un dia o màxim dos.
A la mateixa línia del turisme i del tema principal d'aquest informatiu, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles detecta una baixada dels visitants als Gorgs, però per contra de més qualitat i cívics. L'alcalde Marc Puig assegura que aquest estiu l'incivisme s'ha reduït. En total hi han passat 19.000 persones. Per altra banda, de la Vall d'en Bas, 7.000 persones han passat per la zona de Gorgs de Sant Privat aquest estiu. L'Ajuntament també valora positivament la regulació i del comportament que hi ha hagut.
Els ajuntaments de la comarca van fent aquests dies tancament de l'estiu i de mica en mica es va coneixent dades d'afluència de gent a alguns dels espais més concorreguts pel que respecta a entorns naturals. Els Gorgs de les Planes d'Hostoles han registrat menys visitants, però a la vegada menys incidències. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
S'han reduït bastant les incidències, fruit també de la presència dels agents rurals de la Generalitat, que hi han set molt a sobre. I a nivell de visitants sí que és cert que hi ha hagut una disminució, pràcticament d'un 7% de visitants respecte l'any passat. Estem parlant que tot això han vingut al voltant de 19.000 persones des de que vam començar la temporada fins ara que hem acabat aquest mes de setembre.
Assegura que les incidències que han tingut han estat principalment gossos deslligats i deixalles a terra. Des de l'Ajuntament creuen que després d'anys de regulació estan aconseguint captar un tipus de visitant de més qualitat.
Sí, la veritat que es nota i sobretot veus que la gent ve molt més organitzada, que ve conscient que ha de pagar una reserva de 6 euros per accedir al riu i llavors fa una visita al matí dels 3 Gorgs i a la tarda acaba de visitar els 4 que queden i amb una reserva també en un restaurant del municipi. No? Per tant, veiem que la gent està molt més organitzada, han disminuït molt també els autocars que venien de l'àrea metropolitana aquí amb les seves navaretes i els seus entrepans i per tant creiem que aquesta és la línia a seguir, segurament també és per aquest petit increment d'un euro que vam afegir en el preu d'accés a l'espai natural.
Segons l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, aquest estiu han passat 7.000 persones per l'àrea recreativa dels Pins, especialment atractiva pels seus gorgs. L'alcaldessa Magda Roca valora positivament el funcionament de la regulació i en general del comportament de la gent.
És una zona que està molt trepitjada i que per tant tenim molt clar que l'hem de continuar protegint. No hi ha hagut incidències, no hi ha hagut incidències greus, tenim una concessió a una empresa que ens està fent molt bona feina, a més tenim els agents cívics de la Fundació Emis, per tant tenim clar que ells estan fent aquesta cura del nostre territori i són persones molt properes que qualsevol problema que ha pogut sorgir doncs l'hem solucionat al moment.
Les 7.000 persones han estat comptabilitzades durant els dos mesos d'estiu. Pel que fa a altres indrets de la vall concorreguts també durant l'estiu, des de l'Ajuntament també asseguren que no hi ha hagut problemes greus.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Unió de Pagesos denuncia que la vacunació contra la dermatosi nodular és lenta i creuen que el govern no s'ha anticipat prou amb aquesta malaltia. Retreuen que l'estat espanyol no frenés l'entrada d'animals de França com si van fer altres països i fins i tot investiguen si Espanya podia haver tingut més vacunes abans d'hora.
Unió de Pagesos apuja el to i qualifica de lent el ritme de vacunació contra la dermatosi nodular. Des del sindicat denuncien que hi ha hagut falta de previsió a l'estat espanyol respecte a una crisi que asseguren es veia venir. Marc Xifré, responsable nacional del sector boví de llet d'Unió de Pagesos.
El problema més greu és aquest, doncs, que el sistema ha fallat, que han vingut animals a tort i a dret, que quan... que el Marroc i Algèria els hi van tancar la frontera a França el mes de juny. Sí, sí. I que altres països també. Vale? Doncs, i aquí no passa res, doncs anem malament, no?
Fins i tot estan investigant si el govern podia haver tingut abans les vacunes. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
Que estem investigant ara perquè ens consta, o ens han fet arribar, que Alemanya, Dinamarca i Bèlgica van fer com uns preconvenis amb la Unió Europea per poder comprar vacunes. Si això és veritat, també llavors potser haurem de demanar explicacions.
Penso...
Precisament perquè pel que comentaves, no? Perquè poder no podíem vacunar, perquè el protocol diu que no pots vacunar si no tens un cas, però bueno, és diferent, si has d'esperar que t'enviïn la vacuna, vés a saber o no, ja la tens al teu magatzem.
A la Garrotxa, els ramaders continuen esperant que la vacunació s'expandeixi i així poder respirar més tranquils. Des d'Unió de Pagesos adverteixen al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat que més endavant possiblement exigiran responsabilitats i diuen que no només del conseller, sinó també de responsables de prevenció en sanitat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Olot Motor revalida el Global Award de Nissan com a un dels millors concessionaris del món. L'empresa ha aconseguit el seu 14è títol coincidint amb el llançament del nou Micra i en un moment important per la marca, pel volum de novetats que llançarà al mercat de cara a les properes setmanes.
L'informatiu del migdia.
Fa més de 40 anys que Olot Motor representa Nissan, tot i que no va ser fins al 1985 quan es va formalitzar la relació entre les dues parts. Llavors es venia especialment el Nissan Patrol. Ara la flota de vehicles ha canviat substancialment i Nissan és líder en electrificació dels seus models. Novament, Olot Motor és líder en venda i en postvenda, valoracions dels propis clients que els han portat a aconseguir el 14è Premi Mundial com a millor concessionari de la firma japonesa. El CEO de Nissan Espanya, Cristian Costa Gana, recuerda que no es una fita fácil de conseguir.
Los resultados son fantásticos. Este año creo que estáis al nivel máximo a nivel de satisfacción de clientes, son 5 de 5 en ventas y 1,485 en postventa. Tienen una cuota de mercado que es más del doble de la que tenemos en España en particular, y en la parte de empresas está por encima del 15%, creo que es un 16,7%. Así que no solamente tienen una performance muy, muy fuerte en el particular, pero también en la parte de empresa, ¿no?
L'entrega del guardó ha coincidit amb la presentació a Olot del nou Micra, totalment elèctric, amb un disseny renovat i unes prestacions que el situen com un dels models més prometedors de la marca. Tot i que conserva les mides que el van popularitzar als anys 80, s'acosta al tipus crossover que el fan més robust. De fet, la flota de Nissan s'acosta cada vegada més a l'electrificació total dels models, però mentre les marques fan esforços per la sostenibilitat, les ajudes no van al mateix ritme, com diu Teixidor. Per això, segons Costa Gana, les marques intenten paliar-ne els seus efectes.
Lo que no puede ser es esperar dos años para cobrar la ayuda, porque la gente cuenta con ese dinero, porque como ha dicho Cristian, son 5.000 y pico de euros, ¿no? Claro, 5.000 y pico de euros es una parte importante de la compra.
De hecho, nosotros como marca intentamos solucionar todas estas problemáticas del cliente, ¿no? Tenemos una oferta que se llama Go Electric, que incluye, entre otros, el anticipo del incentivo del gobierno. Bueno, ahora, en este momento, hay algunas regiones donde no está, pero donde está, anticipamos los 5 o 7 mil euros de incentivo para que el cliente no tenga que esperar 12 o 24 meses para que lo pague la administración.
L'entrega del Global Award de Nissan es produeix en un moment de relleu generacional a Olot Motor. Maria Teixidor recorda que l'equip és la clau de l'èxit.
En el fondo somos un equipo y tenemos la gerencia compartida. Trabajamos bien, nos comunicamos muy bien y yo estoy aprendiendo mucho de él y él también pues ¿no? aprende de mí y formamos un buen equipo, ¿no? Y esto para nosotros nos funciona muy bien y tenemos muchas ganas de esto, de trabajar pues conjuntamente y defender Nissan y tener buena penetración y buena postventa y estar dentro de los mejores.
Nissan té una quota de mercat molt important a la Garrotxa, no només en gamma elèctrica, sinó també en vehicles de combustió i en la gamma industrial. Seguim parlant de premis perquè Integra ha rebut el Premi Comerç Més Sostenible de la Generalitat. Responsables de l'entitat olotina han rebut el premi aquest dimarts al vespre a més de 3.000 euros. Concretament han reconegut els productes innovadors i sostenibles que fan el taller de paper. Aquest mateix dimarts hem anat a parlar amb les persones ateses a Integra que treballen en aquest projecte per saber com han rebut el premi.
La botiga d'Integra i el taller de paper han rebut aquest dimarts el Premi Comerç Més Sostenible en el marc dels Premis Nacionals del Comerç 2024 que entrega la Generalitat de Catalunya. Nuri Fité, gerent d'Integra.
I realment és un premi que el que significa per nosaltres el més important és un reconeixement cap a la tasca que fem. L'entenem com un reconeixement en general, tot i que sigui un reconeixement específic per aquest projecte concret de la botiga.
El projecte social d'Integra ha estat valorat pels productes fets per les persones ateses en aquesta associació garrotxina. Exemples en són els objectes de regal i record, productes de la faràndula i estampació de roba, entre aquests últims les indumentàries de la Unió Esportiva Olot, productes que ells mateixos venen a la botiga que Integra té ubicada al carrer Sant Rafael d'Olot i que han estat reconeguts per la seva innovació i pel reciclatge de material. D'aquesta manera han rebut el reconeixement dues de les persones ateses a Integra, la Susana Homs i la Paula Comte.
Estic contenta, molt bé. Que bé, bona feina, sí, que bé, bona feina, vas dir. I també hem de reconèixer que som una empresa local i també fem paper fet a mà i reciclat. I quan van dir el premi estava supercontenta, hipercontenta. I emocionada, que no m'ho esperava, que em donessin aquest reconeixement a la botiga d'Integra.
Des de fa uns mesos el taller de paper d'Integra s'ha desplaçat a Sant Joan les Fonts, on ha iniciat una nova etapa. Des del Servei Ocupacional d'Integra assenyalen algunes de les moltes coses que els aporten a persones com la Susana i la Paula treballant projectes d'aquest tipus. Gemma Sala és directora del Servei de Teràpia Ocupacional d'Integra.
L'àrea personal podríem treballar l'autoestima i l'autonomia personal de cada persona. En l'àrea social, doncs, habilitats socials com són atendre el públic, anar a fer encàrrecs, comandes, i en l'àrea laboral es poden treballar objectius com poden ser el fet de que ens entrin comandes, com les estructurem, com les portem, inclús també pues, la feina artesanal que fem del paper, que és molt vocacional i que s'han trobat perfils de persones que, bueno, que fan una feina de fer làmines de paper de manera artesanal que se'n troben poques, molt ben fetes i de qualitat, és un treball que fem de qualitat.
Bueno, és la manera de que sortin, no?, de la seva zona de confort també i de que creixin com a persones i això llavors ho poden traslladar a qualsevol àmbit.
I per nosaltres és molt important perquè tothom té cabuda en aquest premi i en aquest projecte i a part de que ens donen visibilitat.
A banda del reconeixement en l'àmbit català, el premi dota amb 3.000 euros a l'associació Integra, que des de fa anys treballa a la comarca per a la inclusió social de col·lectius en risc, especialment en persones amb discapacitat intel·lectual. Per ara porten més de 1.400 persones ateses, sumant els diferents serveis que ofereixen.
I abans dels esports, Lluernia aposta pel riu Fluvià i l'ampliació de col·laboracions per l'edició d'aquest any. El festival se celebrarà els propers 7 i 8 de novembre a Olot. Enguany, l'encarregat de l'Hort de la Llum, que es farà a la plaça de Brau, serà Jaume Ramírez, en la que serà l'estrena de la col·laboració amb el Festival Llum Barcelona.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
La convocatòria artística del Festival Lluèrnia, que es va obrir el 3 de març i es va tancar el 6 d'abril, va rebre més d'una cinquantena de propostes. Les propostes triades se sumaran a una vintena més d'instal·lacions que formaran part del recorregut. Un recorregut que aquest any actuarà sobre espais emblemàtics de la ciutat, com ara la plaça Major o l'Hospici, però proposarà també traslladar-se cap al riu Fluvià. N'ha donat més detalls un dels responsables de Lluèrnia, Xevi Bayona.
Aquest any el que fem és anar des del centre, anem des de la plaça de Braus, fins el que seria la plaça del Carme, Hospici, per tant tenim aquests punts d'ancoratge, punts singulars de la ciutat que fa molts anys ja que estan en el propi festival, i aquest any arribem fins al riu.
El dissenyador establert a Barcelona especialitzat en mobiliari, il·luminació i projectes industrials, Jaume Ravires, serà l'hortelà de la llum del Lluèrnia 2025 i ho farà amb la instal·lació Ombra i Sol. La seva instal·lació estarà situada a la plaça de Braus.
Quan vaig anar a recordar i a veure de nou la plaça de Braus, amb aquesta paret tan bonica de pedra, de basalt, de pedra volcànica, les portes em donaven una mica la resposta d'allò que havíem de treballar, no? Que hi ha una porta que diu sol i una altra que diu ombra.
Lluèrnia amplia les seves col·laboracions a l'edició de 2025 amb altres esdeveniments i xarxes. Un dels també responsables de Lluèrnia, Salvador González, explica que en el cas de l'Hort de la Llum és una col·laboració que s'estrena a l'edició d'aquest any.
És la primera col·laboració que fem amb Llum Barcelona i serà l'artista compartit, podríem dir. I ara fa aquesta instal·lació a la plaça de la Braus durant el Lluèrnia i al febrer la farà la fàbrica Simon a Barcelona, Donar Llum Barcelona, no? És que és aquest primer projecte.
El festival comptarà un any més amb la col·laboració, per exemple, de les escoles d'infantil primària i secundària de la Garrotxa, entre altres entitats, també de la ciutat i d'arreu de la comarca. Aquesta tasca la remarca el regidor de Cultura d'Olot, Josep Quintana.
Les hores que hi dediquen l'esforç, la generositat, jo penso que a l'hora de quan passegem per la ciutat aquests dos dies i veiem tots els muntatges, tota la infraestructura, penso que hem de recordar que doncs, som els lutins i lutines que durant tot l'any dediquen moltes hores perquè la ciutat tinguem aquesta festa de la cultura.
Lluèrnia, Festival del Foc i de la Llum d'Olot, se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre. El dia 7 es posaran en marxa les instal·lacions de llum i el dia 8, a més de les instal·lacions de llum, s'encendran les de foc i alhora tindrà lloc l'espectacle final. A banda, els dies anteriors es podrà gaudir de la fumarola amb dues activitats, l'exposició Can Trinxeria i la conferència a la seu del COAC a Olot. Es pot consultar la resta d'informació a lluernia.cat.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Tenim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb la falta d'efectivitat que provoca que la Unió Esportiva Olot hagi sumat un punt dels últims 9. L'entrenador Roger Vidal no es mostra preocupat per els resultats perquè veu que l'equip genera i flueix en totes les 7 jornades de moment disputades. El proper rival és el Girona B, que és segon classificat i fa 6 jornades que no perd. Aniol Puigverd.
La Unió Esportiva Olot encamina una mala dinàmica de resultats, però no de joc i sensacions. No obstant això, amb el joc i sensacions no es sumen punts ni es guanyen partits, però ajuda al fet que l'equip segueixi confiant en el que fa i segueixi treballant dia a dia per aconseguir victòries. Després d'una derrota al camp del Barça Atlètic, on l'Olot mereixia alguna cosa més, un empat amb un mal gust de boca contra el Terrassa a l'estadi municipal, on l'Olot va generar prou ocasions per emportar-se el partit, i la derrota d'aquest diumenge al camp del Torrent, on l'Olot hauria d'haver aconseguit la victòria pel bon joc i les ocasions fallades, ara només toca seguir. De fet, l'entrenador Roger Vidal va explicar al programa El Tercer Temps de Ràdio Olot que no li preocupaven els resultats perquè veia un equip alegre i amb ambició i ganes de guanyar.
Continuar treballant per generar tantes situacions i les ficar. Ens ajudarà a marcar gols Guiu, ens ajudarà Albert López, ens ajudarà Martí Puigverd i els pivots ens ajudaran, els laterals ens ajudaran, els centrals amb els corners. Jo crec que és el moment en el qual estem. No ens ha de preocupar. A mi em preocuparia més generar poc. Però estem generant, l'equip flueix, l'equip té alegria, per tant, no ens preocupa.
A diferència de l'any passat, l'equip ha canviat molt i el sistema de joc també, perquè hi havia un perfil de jugadors totalment diferents dels que hi ha ara. Després de 7 jornades, l'Olot es troba a 2 punts del descens directe i a 3 del play-off. De fet, la clau per aquesta temporada és fer-se fort al municipal i tenir una idea de joc clara i que els jugadors vagin tots a una.
No és fàcil perquè, a més, hem tret bons resultats, estem jugant bé i hi ha jugadors que no estan participant gaire, no? Anem repetint 11, en som conscients des del cos tècnic. Però la idea és això, no? Tothom ha de treballar per guanyar-se un lloc a l'11, per augmentar la competitivitat entre els jugadors i per estar disponible.
Ara, l'objectiu pel que queda de temporada i començant per aquest diumenge és, clar, convertir en gol les ocasions que generin els seus davanters. Vidal explica que els 3 davanters centres, Marc Mas, Ruben Henry i Ivan Brenyer, són davanters que tenen gol i que ho acabaran demostrant. El pròxim repte aquest diumenge a l'estadi contra el Girona B.
De la falta d'efectivitat de la Unió Esportiva Olot passem a parlar del bon inici de temporada per gairebé tots els equips sèniors de bàsquet d'arreu de la Garrotxa. El més destacat és el masculí de la Vall d'en Bas, a Copa Catalunya, amb un ple de victòries, i la Unió Esportiva Cellera més Les Planes, que lidera 2 categories diferents.
Entre totes les categories sèniors del bàsquet català hi trobem un total de 13 equips garrotxins, comptabilitzant també els segons equips. De clubs de la comarca hi trobem el Club Bàsquet Olot, el Club Bàsquet Vall d'en Bas, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, la Pia Olot i també la Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes. De moment, tots els garrotxins han començat amb bon peu la temporada, ja que tots 13 han aconseguit sumar mínim la primera victòria del curs, després de 4 jornades de temporada. Això no obstant, cal destacar 2 equips. Per un costat, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que ha transformat tots els seus partits en victòries i que és co-líder de Copa Catalunya amb el Sant Gervasi i el Barberà. També s'ha de destacar el bon començament de temporada de la Unió Esportiva Cellera a Amer Les Planes, que ja és líder de 2 categories, una d'elles la segona catalana femenina, on també hi trobem el Club Bàsquet Vall d'en Bas i el Club Bàsquet Olot, i l'altra en la primera territorial gironina masculina, on l'equip és líder amb 4 victòries de 4 juntament amb el Club Bàsquet Olot. Per altra banda, el femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas ha començat amb una victòria de 4 a Copa Catalunya i, tot i que les sensacions no són dolentes, l'equip no ha aconseguit millors resultats. Actualment l'equip de la Vall és penúltim a la classificació i ara mateix descendiria de categoria. A segona territorial, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc és 9è amb una victòria i 3 derrotes, i a tercera territorial, gironina, l'equip B també ha aconseguit una victòria i es troba a la zona mitjana de la classificació. Per acabar, a primera territorial femenina, la Pia Olot és 4ª classificada i encara no ha perdut cap partit. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc femení és 7è amb una derrota i el Club Bàsquet Vall d'en Bas és 10è amb una victòria i 3 derrotes. Actualment, pràcticament tots els equips ja porten 4 jornades jugades i, en general, els números són bons.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I en aquest tram final d'informatiu de dimecres 22 d'octubre de 2025 marxem cap a Can Trona, a la Vall d'en Bas, que torna a omplir-se de memòria històrica amb la jornada sobre els maquis. Enguany el tema principal era la repressió que van patir no només els guerrillers, sinó també tota la seva xarxa de suport. Les jornades també han inclòs una exposició oberta fins a principis de novembre dedicada a la presència dels maquis a l'Aran i al Pallars, destacant la invasió de la Vall d'Aran de l'any 1944. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La contraportada.
Ja fa 7 anys que les jornades dels maquis omplen Can Trona de testimoni, recerca i reflexió sobre un dels capítols més silenciats de la postguerra, la lluita armada contra el franquisme. Aquest cap de setmana, la Vall d'en Bas ha tornat a ser punt de trobada per recordar i entendre qui eren els maquis i quina va ser la seva aportació a la resistència antifranquista. Els maquis van ser guerrillers que, després de la Guerra Civil, no van rendir-se i van continuar la lluita contra la dictadura franquista. Molts d'ells venien de l'exili i actuaven des del Pirineu, amagant-se a les muntanyes amb el suport de masovers, pagesos i famílies que arriscaven molt per poder ajudar-los. Tot i que figures com Quico Sabater o Ramon Vilan passat a la història, el moviment va ser molt més ampli i arrelat. Precisament això és el que volen posar en valor des de l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya, entitat que organitza les jornades. En parla el seu president, Raül Valls.
Entenem que és molt important que aquesta part del que va ser la història de la, dels primers anys, sobretot, de la dictadura, on també hi havia una resistència, i en aquest cas una resistència armada, i pensem que és important que la gent ho sàpiga i que no es basi només en alguns personatges, com pot ser en Quico Sabater, sinó que es vegi com un moviment molt ampli que va mobilitzar milers de persones a tot el país.
Enguany, el tema central ha estat la repressió que van patir, no només els guerrillers, sinó també tota la seva xarxa de suport. Amb xerrades, conferències i taules rodones hi ha participat una desena d'historiadors experts. Valls explica qui ha sigut el ponent principal d'aquesta edició.
Hem tingut l'Arnau Fernández, que és el nostre ponent principal, bàsicament perquè aquest any dediquem les jornades a la repressió contra el moviment guerriller, i ell acaba d'editar un llibre que es diu Està sota total exterminio, que tracta sobretot la persecució militar per part de la Guàrdia Civil, però també política contra els masovers, contra la gent de pagès que donava suport als guerrillers.
A més, durant aquests dies es pot visitar a Can Trona una exposició dedicada als maquis de la Vall d'Aran i del Pallars, centrant-se en l'episodi de la tardor de 1944 a la Vall d'Aran, quan centenars de maquis van intentar entrar a Espanya des de França amb l'objectiu de fer caure el règim franquista. Un intent fallit, però que simbolitza l'esperança i la determinació d'una generació que no va deixar de lluitar. L'exposició estarà disponible fins al 18 de novembre.
A Can Trona, a la Vall d'en Bas i amb els maquis com a tema principal, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 22 d'octubre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a les xarxes socials de Ràdio Olot i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. A nosaltres tornem a partir de les 3 i un dia més els agraïm la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.